L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, una jornada més arribats en este punt horari, i si esteu escoltant el dial d'una de les emissores municipals associades a EMUTE, a les municipals de les Terres de l'Ebre, és hora de repassar l'actualitat, de prendre el pols informativament parlant al territori i d'encetar una nova crònica de la jornada. La d'avui, dijous 21 de novembre, temps d'informació que obrim com és habitual i diàriament, avançant-vos el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps d'informació que avui encetarem escoltant les explicacions que este mateix matí en roda de premsa a primera hora donava l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, explicant els fets del dia d'ahir a l'Ajuntament d'Alcanar. Recordem, la policia judicial va passar pràcticament tota la jornada a l'Ajuntament canareu requerint documentació sobre adjudicacions i llicències d'obra pública i actuacions urbanístiques dels últims 6 anys, els que Montserrat porta al capdavant de l'alcaldia d'Alcanar. Encara en crònica política, avançarem també que el proper dilluns hi haurà sessió plenària a l'Ajuntament d'Amposta. Un ple en el que, entre altres punts, es tractarà una moció del Partit dels Socialistes demanant que el govern de la Generalitat prioritzi l'atenció social amb l'elaboració d'un pla per combatre la pobresa. Parlarem de qüestions relacionades amb la pesca, als tonyinaires catalans optimistes en els debats que estos dies se celebren a l'ICAT. I a Santa Bàrbara, la Fira de l'Oli es queda enguany sense veu. La ràdio municipal ha donat servei a la fira des de la seva primera edició. Enguany no hi serà present per raons pressupostàries. D'altra banda, i en el transcurs d'aquesta mateixa fira, el Centre d'Estudis Planers presentarà enguany la seva 17a exposició, una mostra enguany referida a la Batalla de l'Ebre en complir-se el 75è aniversari de l'esdeveniment. A l'Ametlla de Mar, l'Ajuntament repartirà contenidors de recollida de vidre als restaurants. L'objectiu? Donar facilitat en aquests establiments per recollir el vidre alhora que generen una imatge més cuidada. I aquest dissabte a Deltebre es presenta la campanya que promou l'Assemblea Nacional de Catalunya, Signa un vot. Coneixerem què preparen de la mateixa manera que avui també, i per acabar amb bon gust de boca, anirem a Ulldecona per destacar que el restaurant Les Moles es converteix en el segon de les Terres de l'Ebre que contempla el reconeixement de la guia Michelin. L'altre, Villa Retiro, a Xarta. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que, si us interessen, de seguida comencem a tractar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I el nostre temps d'actualitat comença avui anant cap a Alcanar. Una comitiva judicial formada per 10 agents de la Guàrdia Civil i una secretària judicial entraven ahir al matí, minuts després de les 10, a l'Ajuntament d'Alcanar per tal de requerir informació sobre una quinzena d'obres públiques dutes a terme pel consistori des de l'any 2007, quan arribava a l'alcaldia l'actual alcalde d'Alcanar, el republicà Alfons Montserrat. L'actuació forma part de les diligències prèvies obertes pel jutjat de primera instància i instrucció número 4 d'Amposta arran de 2 denúncies presentades per un veí d'Alcanar i un anònim en què s'acusa l'equip de govern municipal d'Esquerra Republicana de presumptes actes de malversació, suborn i prevaricació en la tramitació i adjudicació d'aquesta quinzena d'obres i actuacions que s'han dut a terme al municipi en els últims 6 anys. Este mateix matí, a primera hora, l'alcalde d'Alcanar ha comparegut davant dels mitjans de comunicació per explicar com va anar la jornada ahir i donar a conèixer quina és la postura de l'equip de govern. L'alcalde explicava els requeriments que ahir li feia a aquest equip de la policia judicial, que li va requerir, com dèiem, tot un seguit de documents, d'un total de 15 expedients, dels quals en detallava alguns. Alfons Montserrat.
Sabem, pel que sabem, això és una denúncia que ha fet un veí d'Alcanar, que és militant de Convergència i Unió, que és exmanit de la regidora actual de Convergència i Unió, en la qual denuncia doncs, quasi bé totes les adjudicacions que han fet els governs presidits per mi. Quasi bé totes, no totes, però sí quasi bé totes. I que, per la poca informació que tenim, hem vist que el jutjat ha limitat a 15 expedients. Són 15, són aquests 15 punts, i van doncs, bueno, des de coses de molt d'import econòmic a coses de menys import econòmic. Parlem, doncs, bueno, expedient administratiu complet, de la red de pluviales i saneamiento de la calle local de Sant Martí, de la rotonda dels Alfacs, de la piscina coberta, de la zona poliesportiva de les cases, de lo convent dels Josepets, fase 2. La fase 1 no està denunciada. Curiosament, no està denunciada la fase 1, ni tampoc cap de les obres, no tenim constància de cap de les obres que ha fet un conegut constructor d'Amposta notòriament vinculat a Convergència i Unió. Però llavors hi ha altres, com vull dir, doncs, uns xalets d'un constructor de les cases o la compra d'un terreny on hi ha l'actual jaciment del Sant Jaume Basdancerrà. Són estos 15 expedients els que la Secretaria Judicial, en la Policia Judicial, va vindre ahir, mos van demanar i bueno, vam estar buscant i doncs, en un 95% ja tenen ells la documentació.
L'alcalde d'Alcanar reconeixia també en la seva compareixença davant dels mitjans de comunicació que molt possiblement tot en respon a una maniobra d'assetjament polític amb la mirada posada en les properes eleccions municipals. L'alcalde, per fer-ho, se'n referia a una anècdota ocorreguda ahir mateix.
Des del govern municipal sí que us puc dir que pensem que estem davant d'una maniobra política d'assetjament que ja fa temps que va i de desprestigi personal, i que en això posi evidència que possiblement alguns partits polítics ja fa temps que han començat la campanya electoral. Pensem que això, aquests mètodes, no són els més adequats, però el que està clar que cada un pues, fa la posició que creu que ha de fer. Paral·lelament a aquests fets i paral·lelament a quan estàvem en la Secretaria Judicial i la Policia Judicial buscant la informació, el que sí que vos dic que mentre passaven aquests fets s'han fet córrer tot tipus de rumors. Ha hagut paral·lelament a això una campanya d'intoxicació. I a títol d'anècdota vos puc dir que mentre estava atenent a la Policia Judicial i a la Secretaria Judicial, doncs un amic me va dir: escolta, Alfons, vés a fer un cafè a un determinat bar de la localitat, no molt lluny d'aquí, perquè estan dient en aquest moment que te seran portat detingut. Per tant, això, vull dir, coneixem els casos i bueno, lamentem aquesta manera de fer política, aquesta manera d'intoxicar i aquests mètodes que no ens han d'enganyar són bruts i perversos i que mal enguanyat ho tenen si volen assolir una alcaldia utilitzant aquests mètodes.
Per últim, Alfons Montserrat ha volgut deixar clara i defensar la legalitat de totes les actuacions de l'actual equip de govern municipal, que ara, a través d'aquesta, podríem dir, inspecció, passarà la prova del cotó. Per últim, hem de dir també que el proper divendres, a les 8 de la tarda, hi ha serveis agraris. L'equip de govern municipal, format pels regidors d'Esquerra Republicana, han organitzat un acte obert a tota la ciutadania per explicar la situació que viu l'Ajuntament i respondre totes aquelles actuacions que la ciutadania els vulgui traslladar sobre aquesta qüestió.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem en crònica política. Anem ara cap a la capital del Montsià, Amposta. Allà, per al proper dilluns, hi ha convocada una sessió plenària, un ple en el que, entre altres punts, està previst de tractar una moció presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya demanant que el govern de la Generalitat prioritzi l'atenció social amb l'elaboració d'un pla per combatre la pobresa. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta celebrarà el proper dilluns ple ordinari corresponent a aquest mes de novembre, un ple en què es presentaran diferents mocions. Una d'elles, del Partit dels Socialistes de Catalunya d'Amposta, que defensarà al ple una moció perquè el govern de la Generalitat prioritzi la lluita contra la pobresa i l'exclusió social per damunt dels debats nacionalistes. El portaveu dels socialistes ampostins, Antoni Espanya, ens explicava el sentit d'aquesta votació. L'escoltem.
Efectivament, el ple del dilluns el grup municipal socialista presenta dues mocions, una de les quals és una petició que fem, que esperem que s'aprovi per unanimitat, en la que demanem al govern de la Generalitat un pla per combatre la pobresa a nivell general. No? Evidentment, en els temps que corren, tenim la sensació que la gent està més fixada per qüestions de país, d'identitàries, del debat nacionalista independentista, i deixem de banda el dia a dia de la gent, i el que volem és reclamar una mica, fer una mica de pressió des d'ajuntaments mitjans com el d'Amposta cap al govern de la Generalitat, en el que d'alguna manera se tingui en compte tota aquesta problemàtica que està vivint la gent del carrer. No?
Antoni Espanya ha recordat que, per exemple, localitats com Amposta, molts ciutadans us ho costa fer front al segon rebut de l'impost de béns immobles, de l'IBI. Ha dit també que portaran una proposta al ple denunciant les retallades en la llei de la dependència dels governs del PP i Convergència i Unió i reclamant un model que garanteixi els drets de les persones en aquesta matèria.
Gràcies, Manel. I de les qüestions municipalistes, me n'anem ara a parlar d'un tema molt diferent, de la pesca i més concretament dels tonyinaires catalans, que es mostren optimistes en els debats que estos dies s'estan celebrant a l'ICAT. Així ens ho explica des de la Cala Ràdio, Francesc Callau.
Els participants a la reunió anual de l'ICAT, que està tenint lloc a la ciutat sud-africana de Ciutat del Cap, han començat a debatre l'informe del comitè científic sobre l'estat de l'estoc de tonyina roja del Mediterrani i on es confirma l'increment de la biomassa i, alhora, el bon resultat de les accions dels plans de recuperació de l'espècie portats a terme pel sector en els darrers 3 anys. El grup Balfegó, un dels representants del sector tonyinaire català, és optimista respecte al resultat final del debat, tot i l'oposició dels sectors conservacionistes. Juan Serrano, director general del grup Balfegó.
De conseguir el reconocimiento, que ya se hace, pero con la voz muy baja, de que el atún está en claras vías de recuperación, ¿vale? De que la biomasa está como jamás se ha observado en los últimos 50 años y, por supuesto, este reconocimiento solo será posible si salimos de aquí con un incremento de cuota. Si no, al final es lo que la sociedad entenderá. El atún está bien porque hemos pasado de 13.500. Esperamos, deseamos y estamos trabajando en ello para que salgamos de el ICAT de Ciudad del Cabo con 16.000 toneladas al menos.
Els principals aliats pels catalans són països com el Marroc, Egipte, Tunísia, Argèlia o Turquia, donat que dins de la Unió Europea, postura en la que està integrat l'estat espanyol, hi ha una gran divisió d'opinions i molta tensió per la influència dels grups conservacionistes. Cal recordar que els tonyinaires catalans esperen incrementar de 13.400 a 16.000 tones el límit de captures, el que equivaldria a un 20% d'augment i que en cap cas superaria les 28.000 tones que, segons les dades de l'informe científic, es podrien arribar a pescar sense posar en perill el futur de l'espècie.
El dissabte 14 de desembre, posa't la gorra en solidaritat amb els nens amb càncer.
Vine al Zoo de Barcelona i, a més de col·laborar, viu una festa infantil per una bona causa.
Més informació al 93 237 79 79 o al web afanoc.org. Organitza FANOC, Associació de Nens amb Càncer.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
De la pesca, on anem a la terra per parlar d'un dels productes del nostre territori, producte de referència com és l'oli, i un certamen també, sens dubte singular, com és la Fira de Santa Bàrbara. Una fira que enguany és protagonista per un doble motiu. D'una banda, hem de dir que enguany la fira es queda sense veu, i és que l'emissora municipal que ha donat servei a la fira des de la seva primera edició, enguany no hi serà present per raons pressupostàries. D'altra banda, cal dir també que en el marc d'aquesta fira, el Centre de Estudis Planers presentarà la 17a exposició organitzada per ells, una mostra enguany referida a la Batalla de l'Ebre en complir-se el 75è aniversari de la confrontació bèl·lica. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Avui des de Santa Bàrbara amb una crònica us parlarem de dos temàtiques, tot i que el fons és el mateix, la Fira de l'Oli de Santa Bàrbara. D'una banda anem a parlar d'un titular, la Fira es queda sense veu, referint-se a que enguany la Fira de l'Oli de Santa Bàrbara no tindrà la presència de l'emissora municipal, la Plana Ràdio. I és que l'efecte de les retallades per tal d'ajustar-se a la disponibilitat pressupostària farà que enguany la Fira de l'Oli de Santa Bàrbara, per primer cop en 17 anys, no pugui oferir l'habitual servei de difusió mitjançant l'emissora municipal, la Plana Ràdio. Almenys aquesta era la justificació que la regidora de Fires i Festes, Judit Lleixà, donava al personal de l'emissora al comunicar-los i que enguany la ràdio no podria estar present a l'esdeveniment. L'escoltem.
Pues bueno, són coses de pressupost, que és de lo que més o menys estem parlant tota l'estona, no? I pues bueno, són decisions difícils, però en definitiva que s'han de fer, s'han de dur a terme. I és així que s'està mirant cada euro, com s'està invertint.
La decisió ha causat la lògica sorpresa i decepció no solament al personal de l'emissora, sinó també entre l'audiència, ja que la ràdio present a la fira des dels seus inicis ha servit no solament per donar el servei de megafonia interior als visitants i expositors, sinó molt especialment per exterioritzar, informar i difondre pràcticament tot el que passava al recinte, convertint-se d'aquesta manera en una eina de promoció de l'esdeveniment i d'informació per a aquells que, per la raó que fora, treball o malaltia, no hi podien assistir. El personal de l'emissora, tot i entendre les raons pressupostàries de la regidoria, lamenta que de manera unilateral s'hagi decidit deixar de donar aquest servei sense intentar trobar alguna alternativa per reduir la despesa que pugui significar. Per exemple, ubicant els estudis a l'estand del mateix ajuntament, si la contractació d'un estand específic per a la ràdio desequilibrava el pressupost, tenint en compte que la infraestructura necessària per a l'emissió no necessita d'un gran espai gràcies a les noves tecnologies i a que el personal no significa tampoc una despesa extra. D'altra banda, també hem de parlar d'un altre esdeveniment firal, i és que el Centre d'Estudis Planers estarà present a la fira amb una exposició enguany sobre la Batalla de l'Ebre. Aprofitant que aquest 2013 es compleixen els 75 anys de la Batalla de l'Ebre, el Centre d'Estudis Planers presentarà a aquesta 17a edició de la Fira de l'Oli una exposició sobre aquesta temàtica organitzada per l'Associació d'Amics i Amigues de l'Ebre i complementada pel Centre d'Estudis de Campredó, i que centra molt especialment en els esdeveniments que van tenir lloc entre aquesta pedania i Amposta, i on, segons explicava el president del Centre d'Estudis Planers, Màrius Pont, hi van participar també veïns del nostre municipi.
Si van 17 edicions de la Fira de l'Oli, serà la 17a exposició. Va començar per una que era el món de l'oli i enguany la Batalla de l'Ebre. Per què la fem de la Batalla de l'Ebre? Bé, enguany, l'any 2003, se compleixen 75 anys de la Batalla de l'Ebre. De fet, hi ha hagut conferències, esdeveniments una mica commemoratius a tot arreu, i van pensar que una bona manera era aprofitar una exposició que es va muntar per Amics i Amigues de l'Ebre i completada pel que fa a l'acció concreta que va haver entre Campredó i els Horts d'Amposta, Mianes i la Carroba, completada també per uns companys del Centre d'Estudis de Campredó.
El Centre d'Estudis Planers complementa, com sempre, les seues exposicions amb un concurs en el que cal emplenar un qüestionari per respondre unes preguntes sobre la temàtica exposada i mostrar així el que el visitant ha retingut de la mateixa.
Gràcies, Josep. I l'actualitat del dia novament ens porta a l'Ametlla de Mar, en este cas avui també per conèixer una iniciativa de l'Ajuntament Calero que té previst de repartir contenidors de recollida de vidre als restaurants de la població. L'objectiu: donar facilitat en aquests establiments per recollir el vidre alhora que es dona una imatge més cuidada del municipi. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar lliurarà contenidors de recollida de vidre a 65 bars i restaurants del municipi. L'objectiu és doble: d'una banda, facilitar la recollida del vidre i realitzar així un millor reciclatge, i de l'altra banda, donar una imatge més cuidada. També es demanarà als restaurants i bars que llencin el vidre en horari diürn per tal de minimitzar les molèsties als veïns. Aquesta iniciativa, que s'emprendrà des de la Regidoria de Medi Ambient, s'emmarca en el continu treball per donar eines al ciutadà per facilitar el reciclatge dels residus. Andreu Martí és l'alcalde de l'Ametlla de Mar.
A tot el que és el sector de la restauració, bars i restaurants, es farà una entrega d'un contenidor pel reciclatge del vidre, és a dir, per fer la transferència, i que pugui ser, diríem, tot més unitari, que puguem donar també des d'un punt de vista estètic una millor foto de cara a fora, de cara a dins també, evidentment, i farem l'entrega per part de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament, farem una entrega als bars i restaurants ja tenim comptabilitzats 65, evidentment això s'ha d'acabar d'analitzar si hi ha algun petit error, que no ho creiem, però s'ha de tindre present. Hi ha 65 contenidors que s'entregaran als bars i restaurants perquè puguin reciclar el vidre millor.
Recordem que la gestió dels residus al municipi la realitza l'Ajuntament en col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Ebre. A més, amb el civisme i col·laboració dels caleros i caleres, l'Ametlla de Mar s'ha situat al capdamunt de la comarca en reciclatge i lidera el rànquing territorial. Així es desprèn del balanç 2012 de gestió de residus de l'Agència Catalana de Residus, fet públic a finals del passat mes d'octubre, que revela que la Cala realitza un 67,82% de reciclatge brut i això representa un 59,99% de reciclatge selectiu net anual. Per tant, molt per sobre de la mitjana catalana neta, que és del 32,19%, i de la de les Terres de l'Ebre, que és del 43,32%.
Volem acabar l'any amb una bona notícia, omplir el magatzem del Banc dels Aliments.
Per aconseguir-ho necessitem 15.000 voluntaris. T'hi apuntes?
Festa voluntari del Gran Recapte. El 29 i 30 de novembre.
Tots els dimarts i dijous, des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre, et posaràs al dia del que passa dins i fora de les pantalles cinematogràfiques. Arriba el Cine Maravilles per posar-te al dia de tot el que passa al món del cinema. Dimarts i dijous amb Jordi Curto. Taquilles, estrenes, comentaris, crítiques, tot això i molt més t'espera. En format 30 minuts, els dimarts i els dijous a les 7 i mitja de la tarda des de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tens butaca reservada. 30 minuts els dimarts, 30 minuts els dijous per posar-te al dia del món del cinema amb Jordi Curto.
Si t'agrada sortir de festa en festa, de poble en poble o de museu en museu, no t'has de perdre els divendres a les 7 i mitja de la tarda, l'Agenda Ebre. Cada setmana donem un tomb pel territori per descobrir aquelles activitats festives i culturals més destacades. Música, teatre, museus, festes, concerts, caminades, concursos i fins i tot alguna recomanació literària que ens acompanyarà pel nostre recorregut. Tots els divendres, a les 7 i mitja de la tarda i des de la teva municipal, Agenda Ebre.
L'informatiu Emute.
Seguim ara a ritme de propostes i activitats d'agenda. Aquest dissabte es presentarà Deltebre la campanya de l'Assemblea Nacional de Catalunya Signa un Vot, una campanya de la qual ens en parla en la seva crònica d'avui i des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
La sala d'actes de la Càmera Agrària de la Cava acollirà aquest dissabte la presentació a Deltebre de la campanya Signa un Vot, impulsada per l'Assemblea Nacional Catalana. La campanya s'emmarca dins del pla d'acció davant la possibilitat que el govern espanyol prohibeixi qualsevol tipus de consulta o referèndum. L'Assemblea Nacional ha buscat una fórmula per tal que el poble de Catalunya pugui fer arribar aquest vot en el sentit de voluntat a les institucions i fer-ho d'una manera totalment legal segons la pròpia llei espanyola, tal com explica des de l'Assemblea Nacional Catalana de Deltebre Adam Deosdat.
Signa un Vot és una campanya que referència al dret de petició, un dret de petició que és un dret conegut per l'Estatut de Catalunya, la Constitució Espanyola i el Tractat de la Unió Europea, que és que qualsevol ciutadà es pot dirigir a una instància administrativa demanant una cosa. En aquest cas, nosaltres demanarem el que és la independència. Tot això ho tenim planificat de cara a l'Assemblea si no se mos permet el referèndum, que és el que estem veient que no mos permetrà. Llavors, és similar al que es va utilitzar als anys 60 per a demanar la segregació de la Cava i Jesús i Maria, i o també el que es fa de cara a la Comitè de Regants, que és el del vot delegat. Sí, és similar, però no és el mateix. Mm-hmm. És un acte que sigui un procediment similar a que és un acte notarial i que, per tant, la curiositat que seguirem, el procediment, serà que persones que estan acreditades per l'Assemblea, que es diuen apoderats, poden recollir aquestes signatures. Aquestes signatures, cada persona anirà a la taula, on vulga, i s'haurà d'acreditar amb el DNI. No valdrà ni carnet de conduir, és com un vot, igual que és el vot a les eleccions municipals, a les eleccions normals, al qual la persona, abans de signar, li farem llegir l'acte i si ell està d'acord o no, signarà i donarà les seves dades. Després de les dades, nosaltres recollirem, s'enviaran a Barcelona on estaran guardades a una caixa forta en custòdia. Sí, una antiga joieria d'un membre de l'assemblea que les tractes estaran guardades. Per això, per al dia que diuen no hi ha referèndum, nosaltres les traurem a l'assemblea i les portarem on calga.
Recordeu, aquest dissabte 23 de novembre a les 6 de la tarda hi ha a la Cambra Agrària de la Cava presentació de la campanya Signa un vot a càrrec de l'Assemblea Nacional Catalana de Deltebre.
Gràcies, Lluïsa. A la recta final del nostre temps d'informació avui i abans d'arribar a la previsió meteorològica, per tal d'acabar amb bon gust de boca, ens fixem en una informació que publica l'Agència Catalana de Notícies i segons la qual un restaurant d'Ullacona, el restaurant Les Moles, ha rebut amb gran alegria, com no, la distinció de la seva primera estrella Michelin. Tot un estímul per continuar treballant en aquests temps complicats, adrenalina pura injectada en vena, tal i com en reconeixia el xef del restaurant i propietari Jeroni Castell, que destacava que és un estímul tant per continuar treballant i superar-se com també per la publicitat i repercussió que una distinció d'aquestes característiques representa per a un establiment com el seu. Jeroni Castell.
Bueno, m'ho suposa un estímul. Un estímul en tots els aspectes, un estímul al reconeixement, per tenir a la publicitat, a la repercussió, a l'arribada de moltíssima gent per part d'una guia que té una força brutal, però també un estímul intern a l'hora de treballar, d'intentar fer les coses cada dia millor, de continuar superant-nos, de continuar escalant. La veritat és que són d'aquelles coses que donen molta força per a continuar treballant. En uns temps tan complicats com els que estem passant i en la que està caent, que t'arriben coses d'estes, és adrenalina a la vena per a continuar treballant i, bueno.
Cal dir, per acabar, que en el moment de fer-se públic aquest reconeixement, el de l'estrella Michelin, el restaurant Les Moles es troba just tancat per vacances, reobrirà dissabte que ve i serà, de fet, és ja un dels 7 nous restaurants catalans que figuren a la guia Michelin per a Espanya i Portugal del 2014. És el segon restaurant de les Terres de l'Ebre que aconsegueix aquesta distinció. L'altre, Villarretiro, a Xerta, la continua mantenint des de fa uns anys.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui encetem la jornada parlant d'aquest vent de l'oest, d'aquest vent de ponent que bufa amb força i que ho continuarà fent amb el pas de les hores. Alguns cops que ja han passat aquests 90-100 km per hora i amb unes temperatures que amb aquest vent més sec han quedat un empel més altes a primeres hores del matí cap a les comarques al sud de Lleida, litoral, prelitoral. En canvi, cap al Pirineu, prepirineu, encara les temperatures es queden força més baixes. La neu continua afectant el Pirineu, sobretot la seva cara nord, i aquesta és la tendència de cara a les properes hores, i amb una cota neu que de cara a la tarda vespre encara tirarà més cap avall. Qualsevol cota a la vessant nord, Pirineu Oriental, situada entorn a aquests 600-700 metres. En presència d'alguns núvols i fins i tot amb alguna gota que es pot anar deixant escapar al llarg de la jornada a les comarques del nord-est, sobretot a l'extrem nord de l'Empordà, núvols baixos cap a l'interior, s'anirien trencant, un dia mig ennuvolat en conjunt, més estones de sol cap a les comarques tarragonines i, com dèiem, vent de l'oest que farà que les temperatures avui al migdia tirin cap amunt. Els valors més alts podran tornar a arribar a aquests 17-18 graus. A partir de demà, altre cop aquest vent del nord, tramuntana, mestral, cotes altes del Pirineu, vent que encara s'intensificarà més aquest dissabte, tot plegat acompanyat amb aquest ambient d'hivern i amb aquesta nevada que s'intensificaria a bona part del Pirineu.
Com és habitual, un dia més amb la repassada, la previsió meteorològica ens hem plantat a les acaballes ja d'este temps dedicat a l'actualitat d'aquesta repassada que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Dijous 21 de novembre, control i continguts d'aquest temps d'actualitat a càrrec de qui us ha parlat, Domènec Ramal, que un dia més, en nom de totes i cadascuna de les emissores associades a UMUTE, us dona les gràcies per confiar en una municipal de les Terres de l'Ebre a l'hora d'informar-vos. Nosaltres tornarem demà, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, feliç jornada. Nada. Buenas tardes.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.